Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'Ofici de Vespres. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel. L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
De l'1 al 10 de desembre, Terra Santa al complet amb el Club Més Amics. Israel i Jordània al teu abast en un pelegrinatge de 10 dies organitzat per les parròquies de Sant Pau i Sant Josep de Girona. Terra Santa al complet amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Torna un dels grans amb un disc irrepetible. Osnials de nous pensides. Adrià Puntí presenta La clau de girar el taller, un disc produït pel propi cantautor, acompanyat de la seva nova banda. La clau de girar el taller, Adrià Puntí, ja a la venda, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. Aquest dissabte, programació especial a Ràdio Estel. A 11:45 del matí, transmissió en directe des de la Catedral de Barcelona de la beatificació de 26 frares caputxins, víctimes de la persecució religiosa dels anys 30 a Espanya. I a 6:45 de la tarda, també en directe, l'Eucaristia des del Canòlic Festival de Sant Julià de Lòria, amb la presència del grup més emblemàtic i conegut del panorama musical cristià, Cairoi. Tot això aquest dissabte a Ràdio Estel. Consulta la web de Ràdio Estel els canvis puntuals d'horaris dels programes habituals del dissabte.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són ja gairebé 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Abdelhamid Abaoud, cervell dels atemptats de divendres passat a París, és un dels dos terroristes morts ahir al matí en l'operació policial a Saint-Denis, al nord de la capital francesa. Ho ha confirmat avui la Fiscalia de França, una notícia que ha donat pas al clar missatge del primer ministre Manuel Valls davant l'Assemblea Nacional, quan ha avisat que els terroristes d'Estat Islàmic podrien estar preparats per atacar Europa, fins i tot amb armes químiques i bacteriològiques. Però les paraules més clares d'avui les hem sentides i les volem comentar igualment amb la veu del Papa Francesc, que ha dit clarament no a la guerra. A aquesta guerra ha afegit que els homes utilitzen com a camí en lloc de recórrer a les vies de la pau i que és una guerra que no té cap justificació. El pontífex, en la missa matinal a la capella de Santa Marta, fins i tot ha assegurat que els qui fan la guerra o treballen per impulsar aquests conflictes, en termes generals, són maleïts i delinqüents. Caldrà veure de quina manera aquest clar no a la guerra, pronunciat per Francesc, seguint les petjades dels seus predecessors Joan Pau II i Benet XVI, és compatible o articulable amb l'actual línia de gestió de la situació a nivell internacional. I és que la visió cristiana de les coses és de màxims, ho hem de dir així, i potser de vegades contradiu allò que el mateix món planteja. Diem de màxims, lògicament pensant en la pau. Avui ens acompanyen en la tertúlia d'actualitat Sixto Cadenes, que és vocal de la Junta de Societat Civil Catalana. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, què tal?
També és amb nosaltres Lluís Sols, professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I també saludem Mònica Costa, periodista i consultora de comunicació. Mònica Costa, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, la notícia de la mort seria millor, potser, també cristianament parlant, que hagués estat una detenció i no una mort, però la mort, la desaparició en definitiva del cervell dels atemptats de París és una notícia que tranquil·litza o alleuja una mica, tot i que estem segurs que malauradament el problema no s'ha acabat. Senyors, si volen entrar a nivell general, ja que durant tota aquesta setmana estem analitzant tot el que és un fet excepcional, com són els terribles atemptats de divendres passat.
La via policial s'ha d'utilitzar i és bo que sigui eficaç, no? Seria molt pitjor que no es trobés a responsables i fes un altre atemptat els mateixos d'aquí unes setmanes. Però hem d'entendre que no n'hi ha prou amb la via policial, que el problema és massa complex, no? Ni tampoc amb la via militar, les paraules aquestes del Papa tan dures, no? de dient que de cap manera s'ha d'anar a la guerra. Jo penso que és un tema en el que cal utilitzar una mica diverses vies, però però no començar per les més violentes, no? La via policial sí, perquè cal detenir aquesta gent, però la via de tirar un missil i matar una pila de gent, pues sí, es aconsegueix matar a gent, però s'accentua l'odi, molta més gent vol vengar-se d'això, i les guerres saben com comencen, però no saben com acaben. I recordem que sense aquella guerra tan absurda de fa 12 anys, de la invasió d'Iraq, molt probablement no passaria res de tot això. Ningú va preveure aquesta situació.
N'està convençut vostè que no hauríem arribat a aquest moment si no s'hagués fet la segona guerra del Golf, la del 2003?
No, jo penso que la desestabilització d'Iraq té molt que veure. Síria i Iraq són països molt semblants, molt fronteres molt fluides, molt permeables, i evidentment l'estat islàmic va començar a operar en Iraq, i d'alguna manera, diguem, tot això sorgeix d'aquella gran desestabilització. És cert que la primavera ara va ser un altre procés, però que la primavera ara hagi derivat en un estat islàmic té molt a veure amb allò que ha passat en Iraq. Fins i tot molta gent diu que l'estat islàmic ha reciclat molts comandaments de l'exèrcit de Saddam Hussein, que s'han apuntat ara a un altre tipus de muntatge, en aquest cas amb l'excusa religiosa. O sigui, que no tothom de l'estat islàmic, diuen, estan ahí per raons religioses, sinó que s'han reciclat després de perdre una altra batalla, no?
Sobre la gestió internacional de la situació, després dels atemptats de París.
És que estem parlant d'una zona molt complexa, no? D'una zona de fa molts anys, no? Jo no estic tan segur que aquesta afirmació de que la Segona Guerra del Golfo, si no hagués passat, no estaríem en el joc que estem ara. Jo no estic tan d'acord. Penso que són conflictes que tenen un llarg recorregut, que no és ni tan sols fins i tot de la Primera Guerra del Golfo, que són interessos de fa molts dècades i que va néixer probablement després de la Segona Guerra Mundial, de tot aquest repartiment de fronteres, etc, que es va fer d'una manera potser que siguin aquestes les conseqüències de no establir unes fronteres i uns països més racionals en funció de la població que n'hi havia. Per tant, El que estem visquem ara és una situació absolutament excepcional, no? És a dir, estàvem parlant de que hi havia una organització, que era Al-Qaeda, que tenia una manera de funcionar molt diferent a la d'ara, no? Ara l'estat islàmic, que ha derivat a l'estat islàmic, perquè no havia tant... No tenien aquesta organització fins ara, no? Que estan molt organitzats, i per tant, ha canviat una mica tot el que era el sistema terrorista d'Al-Qaeda, derivat en una organització molt... L'Al-Qaeda estava funcionant amb el, com es llamaven, el lobos solitarios, no? Eren gent que estava dormint en els països que eren propis de la immigració, etcètera, no? Que eren d'ella.
I ara estem parlant... cèl·lules dormides, també.
Sí, estem parlant ara d'una organització més estructurada, més ben definida i amb una estratègia concreta, no? Que és el que es va demostrar en els atemptats de París, no? I, per tant, estem en una situació que tampoc es pot parlar de guerres o no guerres, no sé, la resposta si de França és ponderada o no, pues no ho sé, perquè la veritat és que el conflicte que hi ha a Síria, estem parlant que Síria està en guerra, vull dir que el que ha fet França, diguéssim, la resposta, ja dic que a ningú li agrada la guerra, vull dir, a mi tampoc m'agrada, i jo penso que és millor el diàleg i intentar solucionar coses, perquè en aquest sentit també l'altra part ha d'estar en situació de poder fer aquestes qüestions, no? I no hi és. I per tant, bueno, aquest conflicte que està a Síria, bueno, França el que ha fet ha sigut accentuar el seu posicionament de guerra, que això és correcte. Però també és veritat que ha patit un cop molt important i que està en una situació decepcional en França, perquè la detenció d'aquest... Bueno, la mort d'aquest, diguéssim, el cervell de l'atemptat de París ha sigut una mort, però ha sigut una mort buscada. Vull dir, perquè l'enfrontament que ha hagut, jo he vist les imatges avui en les telediàries, i és brutal, no? És dir, estan disposats a donar la vida i enfrontar-se a les coses de seguretat d'una manera...
Sí, sí, violenta, lenta, fins i tot cap a ell mateix.
Sí. O sigui, que estem en una situació molt complexa.
I se sap que hi havia clars indicis que aquesta cèl·lula detinguda, que aquesta operació, ha abortat un nou atemptat, és a dir, que estaven a punt per atemptar en la zona mateixa on es van produir les detencions.
Jo crec que... aquesta és una guerra que fins fa poc, o... No, fins fa poc, no ho sé, però que estava... Que sí, que el lloc més virulent és Síria i són els països àrabs, però en aquest moment no és una guerra d'aquí. O sigui, és una guerra que està a tot arreu. No? De la mateixa manera que es tira un míssil a Síria, es podria haver tirat el míssil a Brussel·les. No? És a dir... A totes aquestes cèl·lules no estan a Síria, estan aquí. I allà hi ha l'ideòleg religiós que fa les arengues, però potser l'ideòleg que ho està organitzant tot no està aquí, sinó que està a Washington o està a París.
És que probablement un míssil no cauria mai a París, perquè això és tecnologia, això és... El problema d'aquesta manera de fer... la guerra, diguem entre cometes, per l'estat islàmic, és que en eines molt, molt senzilles i molt, fan molt de mal.
Sí, sí.
No, Kalashnikov però costa molts pocs diners, però poden fotre molt mal, perquè com que la seva vida no tenen...
Però el que jo estic dient és que la resposta de França de tirar la bomba a Síria és demagògica.
Bueno, és un...
També és cert que ha estat islàmic.
És per aixecar la moral dels francesos...
Sí, però allà tenen com el seu centre d'operacions.
Sí, sí, el centre d'operacions està tot arreu.
Sí, però estat islàmic, on està controlant territoris, a Síria, en aquests moments, també a l'Iraq.
A Síria està controlant territoris.
És la part que la financia.
Però segurament hi ha molta gent que està a tot arreu, i els senyors que han pensat en aquests atemptats no estaven a Síria, sinó que va ser alguna cèdula de per aquí, que és qui ho va organitzar.
S'havia dit, per cert, que Abdelhamid Abaud, el cervell dels atemptats de París, havia tornat a Síria. Sembla que el ministre de l'Interior fins i tot ha fet autocrítica avui, dient que no hi havia constància.
Jo crec que estan molt, molt organitzats, i les ordres venen de Síria. El que passa és que, efectivament, són gent d'aquí.
Han captat gent d'aquí, sí.
Ha sorprès a tothom, no? Perquè, clar, són gent de tercera o quarta generació francesos, vull dir, que és clar...
Els Anonymous...
Molt més difícil de detectar.
Han llançat aquest atac al ciberespai... Per totes les webs que estan captant possibles nois que vulguin convertir-se en jihadistes i tal. Aquestes webs no estan a Síria. Aquestes webs estan aquí.
Sí, llavors... però les ordres venen de Síria, eh? les ordres finals de donar el cop i on s'ha de pressionar o han de ser-hi les comands per fer aquestes sessions violentíssimes, és a Síria. Això és un fet. Vull dir, perquè la diferència entre Al-Qaeda i l'Estat Islàmic és precisament que estan molt organitzats. A diferència. Aquesta és la diferència. És a dir,
perquè... Tenen unes ambicions polítiques, encara que, evidentment, el que fan no és política, certament. No?
Però... I els bombardejos que es practiquen a Síria és precisament per tallar el canal de financiació d'aquesta gent, que precisament està a Síria. És que això s'ha de recordar. És a dir, Síria, precisament, el que està financiant tota aquesta estructura de l'Estat Islàmic ve de Síria i ve del petroli de Síria, vull dir que tenen controlat l'Estat Islàmic. No? O sigui que
un hipotètic final de la guerra de Síria en què Estat Islàmic, diguéssim, fes callar les seves armes, per dir-ho així, podria acabar amb aquest problema, amb aquesta amenaça? És fàcil dir-ho i estic dient una cosa que seria desitjable, però suposo que ara és molt difícil.
A veure, El paper que juga el petroli en tot aquest lloc és el de finançament d'aquest nou estat que ha sorgit. Jo volia subratllar algunes coses. Primera, el petroli hi ha a Síria, però sobretot hi ha al Kurdistan. I allò que han aconseguit és controlar el petroli i els oleoductes on s'exporta aquest petroli, i per tant, mitjançant això estan trobant un procediment de finançament molt potent. Sense la guerra d'Iraq, aquesta font de finançament no existiria. Seria gairebé impossible que existís l'Estat Islàmic sense que prèviament s'hagués desestabilitzat Iraq.
Hi ha una discrepància d'interpretació.
Que no, però
gairebé segur.
Perquè Iraq també...
Gairebé segur.
També és difícil saber-ho, tot això, no? Què hauria passat?
Precisament, clar.
És allò que ha creat totes aquestes faccions. Salvo la que és laica i democràtica, les altres s'han creat a partir de la guerra d'Iraq i la tradició de guerra i el mètode d'atemptats, tot això s'ha cuit a la guerra d'Iraq. Llavors, allò que sí que ha passat és que a l'haver creat un territori propi, això és la gran diferència respecte al Qaeda, crec jo, eh? El Qaeda no té un territori definit. Bueno, estan en les muntanyes del nord de Pakistan, que són inaccessibles, però poc més que això. Aquí tenen un territori propi amb unes fonts de finançament. Llavors, això ha creat una il·lusió, per dir-ho d'alguna manera, en els sectors salafistes de tot el món islàmic, de tot el que ells anomenen la UMA, i aquesta il·lusió ha fet d'aglutinant. I per això tenen ara molta gent que ha volgut connectar amb ells. Llavors, penso que les dues coses que estaven dient aquí era cert. És a dir, hi ha una base territorial fonamental, que és on jo penso que on estan els cervells de tot això és realment a Síria, en fi, el territori que controla l'Estat Islàmic, però també és cert que tot això d'internet, etcètera, etcètera, més bé sorgeix de tots els salafistes de tot el món. Hi ha 1.300 milions de musulmans que s'han apuntat a això, i això fa molt difícil de controlar la difusió en internet de tot això.
Parlar de salafistes, perdó, és parlar ara per ara dels qui donen suport a aquesta actitud violenta?
Potser seria, millor salafistes...
Un sector.
Salafistes serien els que volen la Sharia, implantar la Sharia,
la llei islàmica,
mentre que els jihadistes són els que es consideren, diríem, en guerra i els que estan practicant la violència. Potser seria, diguem, salafistes és el caldo de cultiu on els jihadistes sorgeixen.
Els que fan els plantejaments de fons...
Clar, hi ha el radicalisme islàmic, i dins del radicalisme no tots són violents, però d'ahí on surten els violents. Llavors, el salafisme sí que està molt estès, i zones salafistes sorgeix el jihadisme.
A Barcelona tenim, sembla que una vintena més o menys de mesquites precisament salafistes.
Salafistes, clar.
Però bueno, dintre del salafisme...
En principi no són violents.
No tots són violents.
N'hi ha dues faccions molt definides, que ja apuntades ben bé. I, efectivament, la radical és la que dona sortida a l'Estat Islàmic. Per tant, bueno, pues és el que hi ha. És que és complicat, sobretot per el que deies tu abans. I és cert que, efectivament, totes les xarxes, diguéssim, socials i d'internet i tal. Està funcionant a Europa i en Estats Units, però és perquè funcionen organitzadament precisament per això, per estendre, diguéssim, als territoris europeus i al món occidental tot aquesta, el sistema de captació per poder després operar com vam operar a París, amb una manera de que no són controlables, perquè efectivament el problema d'aquest tipus d'activitat que ara que està molt organitzada és precisament el mostrar la feblesa, fins i tot, dels estats per a protegir-se d'aquestes activitats. Això és molt complicat, per això estava dient abans que és molt fàcil. Clar...
Les del Bruc d'aquella època, o sigui, que feien, mostraven la debilitat de Napoleó i ara ens estan mostrant la nostra debilitat que estem lluitant amb unes armes, amb uns instruments, amb un no sé què, que potser no són els adequats en aquest moment. O sigui, tu no acabaràs el jihadisme tirant un míssil a Síria.
A veure, el que està clar és que el problema és multidimensional i s'ha de tractar en totes les dimensions. O sigui, evidentment, hi ha una part molt important que han de fer els poders musulmans, que són les principals víctimes de tot això. Sí, perquè... Ja moren alguns, però allà estan morant per centenars de milers. Que és veure de sortir un islam més modern, més reformista, que sigui capaç d'adaptar-se als temps moderns.
I que existeix, majoritàriament existeix.
És difícil, curant la mà és difícil, però és possible. Hi ha teòlegs musulmans que sí que defensen això. Si hi ha qüestió d'aquesta gent, a poc a poc, fes el seu procés
El procés no ho fan. Vull dir, es queden amb... Estem parlant del segle XIV, pràcticament, no? Vull dir que no han avançat, no han evolucionat, així com la religió cristiana sí que ha evolucionat, estan els temps moderns i tal.
Avui m'ha semblat llegir...
El que passa és que el debat pot ser sobre modernitat o no, però no sobre violència. L'islam en si mateix no és violent.
Jo sí que crec que cap religió...
Cap religió ho és.
En el seu contingut essencial, l'utilització de la violència per res, no?
Ens acompanyava dilluns el secretari general de la Federació Consell Islàmic de Catalunya i, evidentment, expressava clarament, no?, en nom dels musulmans que viuen aquí, el seu rebuig absolut a la violència.
A veure, hi ha un reformisme...
Però tampoc ha hagut una manifestació... Perdó, disculpa, perquè estàs apuntant una cosa molt interessant.
Va haver-hi una concentració l'altre dia,
sí,
a Barcelona.
Sí, i tota la màxima autoritat del món islàmic va dir alguna cosa també en aquest sentit, però seria... Aquest sí que seria un interessant moment per demostrar que l'islam també estaria per la no violència i per no l'utilització d'aquesta violència per a cofines religiosos, no? I això jo sí que l'he trobat una mica a faltar, vull dir, perquè ara era el moment de sortir tots allà a dir, escolteu, que nosaltres som musulmans, som islàmics, però no volem aquest tipus d'islam, no? Volem
potser els hi falta capacitat de tenir respostes unitàries.
No sé el nom exacte, però l'Institut Islàmic de França ha tret avui un escrit i ha demanat a les diferents mesquites que hi ha a França que llegeixin aquest escrit de condemna als atemptats per tot França. Veurem la resposta que tindrà.
El fet és que hi ha un debat de reformisme, tradicionalisme. Hi ha diversos reformismes. L'islamisme és un reformisme, però és un reformisme que vol tornar al passat, a la puresa de la religió islàmica, mentre que hi ha altres reformismes que volen adaptar una mica més tot el missatge islàmic a la realitat actual. De fet, en l'islam, al concret en el sunisme, hi ha quatre escoles d'interpretació i estan tancades, no, diuen que no poden haver més. Aquestes quatre escoles d'interpretació, l'última, la més recent, és del segle X. Llavors, alguns en el món islàmic estan dient no ha arribat l'hora d'obrir això i donar la possibilitat de que hi hagi una cinquena escola d'interpretació del Corán i aquesta escola doni passar a una modernitat. O sigui, hi ha un debat intern que, d'acord, encara és minoritari, però que pot ser la solució final a llarg termini d'aquesta qüestió.
Això que acabarà amb això seran ells mateixos, vull dir que si volen.
Per tant, una via ha de ser això. Una altra via és el diàleg entre Islam i Occident. A veure, no ens podem enganyar. Tot allò que soni a la novena creuada, això no farà més que multiplicar el problema. Si cada vegada que hem anat allà amb el sèptim de cavalleria a tirar tiros, s'han multiplicat els salafistes i, per tant, també els jihadistes, no? O sigui que aquesta via no és. Hem de trobar maneres de dialogar. Hem de començar a entendre la seva mentalitat, que ens consta molt, i ells han de començar a entendre la nostra, i aquests són processos lents, però que s'han de fer. O sigui, via policial, sí, i finalment via militar. Jo penso que via militar haurà d'estar, perquè mentre estigui aquesta aquests bojos de l'Estat Islàmic, realment això és viable, però no serà una cosa de que no hauria de ser una cosa de la gran coalició d'Occident, sinó un procés sobre el terreny de que els grups musulmans que realment no comparteixin això, puguin arribar a ser més forts que aquests.
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb el membre de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, amb la consultora de comunicació, Mònica Costa, i amb el vocal de la Junta de Societat Civil Catalana, Sixto Cadenes. Creuen vostès que les Nacions Unides pot aglutinar d'alguna manera una resposta global en la línia multidimensional que comentava el senyor Sols, és a dir, que no només sigui ni militar, ni policial, ni d'enfrontament, sinó per altres vies també. L'ONU aquí hauria de ser la casa comuna de tots.
Jo ho veig difícil, perquè no és un problema d'estats, no és un problema de països només. O sigui, és un problema que va més enllà dels països, és més transversal.
Sí, sí. Clar, però l'ONU representa també hauria de representar la transversalitat.
Sí, això seria desitjable, és veritat, no? Jo crec que, com ha dit Pet, s'exploraran totes les possibilitats, jo penso. És veritat que la primera reacció és lògica, perquè aun quan li han donat un cop molt fort, com ha sigut aquest, no solament a França, perquè jo penso que això no queda en França en si mateix, no? Sinó és al món occidental en general, no? Que aquesta resposta de força s'ha de demostrar, també, perquè si no, la situació seria... En fi, crec que això atura, també, d'alguna manera. Pot ser que també generi coses, no?, després. I no és incompatible per res, des del meu punt de vista, aquesta utilització de la força, que és necessària, perquè ells estan utilitzant la força, i tu a la força no pots anar amb flors i violes, perquè no és impossible. Llavors, ara no ha de ser l'únic. Jo crec que el papa una mica apunta per aquí. És a dir, escolteu, també s'ha de dialogar i mirar de com solucionem aquest problema, que és d'educació, suposo, de relacions, de buscar punts de trobada, etcètera, etcètera. I jo crec que els estats estaran per aquesta feina, que probablement tindria que liderar la ONU com a organisme més supraestatal, no?
Sí, sí, sí. No, el papa fa aquesta veu radical cristiana, però... Pensem nosaltres des de Ràdio Estat que és molt necessària, no? Perquè no hem d'oblidar que la guerra no és la via adequada.
Hauríem de fer un gran esforç per evitar veure les coses només del nostre punt de vista. Moltes de les coses que estem dient aquí són molt lògiques des del nostre punt de vista, però és que els actors d'aquí no som nosaltres principalment, són altra gent amb una altra mentalitat. En aquest sentit, vull posar l'exemple d'Àfrica. A Àfrica hi ha molts conflictes, i cada vegada que han volgut arribar els americans o els francesos a intervenir, han ficat la pota i han agressat
sí,
el tema.
Els cascos blaus, sí.
Hi ha hagut moltes intervencions, ara mateix hi ha diverses intervencions de la Unió Africana amb tropes de països africans diversos, i això sí que ha resultat un element estabilitzador allà. Vull dir que si al final hi ha algun tipus d'acció militar, hauria de ser interna del món musulmà, que no sigui la novena creuada, que no estem fent més que donar benzina a l'incendi. Sí, sí.
Aquesta actitud de superioritat, de jo us diré com heu de solventar els vostres problemes, perquè com esteu vivint, a mi no m'agrada, no?
Per cert, a l'Àfrica viatjarà el papa francès la setmana vinent, ni més ni menys que a la República Centreafricana, un país molt castigat últimament per la violència, com també viatjarà a Kènia i a Uganda. També una mica aquest no a la guerra el predica amb l'exemple, no? Anant al terreny on hi ha moltes guerres. Sabem que això no és suficient, certament, no?
Bueno, és que jo crec que s'ha intentat algunes vegades precisament fer que siguin ells els mateixos els que posen ordre en els seus territoris, no? I no ha funcionat, eh? I no ha funcionat, eh? Vull dir que tenia un problema també de...
d'actualització de... Tampoc ens va funcionar a nosaltres, fa poc, que vam tenir una guerra mundial.
El que passa és que apuntar-se al no a la guerra, tothom ens apuntem. Això ho hem de tenir clar, no? Vull dir, jo també m'apunto a no a la guerra, però també entenc que hi ha moments que, efectivament, quan t'estan posant en aquesta situació, tu has de tindre una resposta o has de patir la situació que t'estan posant sobre la taula. I és una situació que jo crec que el món occidental tampoc es pot permetre, perquè si no seria tirar enrere molts anys de moltes lluites i de moltes guerres, no, per arribar a aquest punt més modern i més generalment, que suposo que estem tots d'acord que és el món que hem de continuar treballant, i anar enrere jo penso que no se l'ha de permetre ara mateix el món occidental, i per tant ha d'utilitzar tot el que pugui. No?
El que passa que jo crec que des del punt de vista humà tot això té molt de sentit, no? Però jo crec que com a cristians hem de ser capaços d'inventar-nos, oferir, com sigui, un altre tipus de resposta, no? La fàcil és dir... no és diente por diente, és m'he de defensar i allà és on prenen les decisions, allà poso la bomba i ja està, però sabent que no ho solventarà tampoc, no? O sigui, el que està clar és que això tampoc ho solventarà, amb la qual...
Però jo no penso que es quedaran en aquesta acció solament. Clar, és que és la que veiem.
Sí, però és igual.
I pensem que solo es quedarà aquí.
Imagina't que fem com a la Guerra del Golf i si anem tots allà i com un elefant en una catxarreria i tornem a fer no sé què. Però hem de ser capaços de buscar una altra solució perquè aquesta ja s'ha demostrat que no funciona. I la solució estaria molt bé que vingués des d'un punt de vista més cristià i més... no ho sé, perquè al final és alimentar. Posar una bomba és alimentar.
Que tothom vol una solució diferent, però ningú té la possibilitat de dir com.
Una component de la problemàtica aquesta és les relacions entre Islam i Occident. I hauríem de fer algunes coses per millorar-les, i podíem fer-les. Coses que nosaltres acostumem a considerar que no té res a veure amb el que està passant, però és el nostre punt de vista. Però ells, per ells és fonamental, i és allò, és alguns dels punts que els tenen soliviantats. I potser es podrien solucionar. I poso dos petits, immensos exemples. El cas d'Israel. És a dir, ells entenen que Israel, tot el que està passant a Israel és una contínua agressió a l'islam. Recordem que el concepte d'umma, d'islamitat, consideren que qualsevol agressió a un d'ells és una agressió a tota l'islamitat. Allò que està passant a Israel, on la tercera ciutat sagrada de l'islam, que és Jerusalem, està sent matxacada per una potència que ells identifiquen amb Occident, és Occident que està ficat ahí.
Sí, sí, fan confusió. Llavors,
això és per ells és una agressió constant. Nosaltres, no, això no té res a veure, és un altre problema. Sí, és un altre problema, però per ells és allò el que està...
Israel és un element estabilitzador. Sí,
una segona cosa és, recordo que Al-Qaeda va néixer precisament arran de l'ocupació de les bases americanes a Aràbia Saudí. O sigui, la idea de que el petroli estigui sota control occidental ara mateix resulta molt violenta, perquè fins la primera guerra del Golf no hi havia un sol vaixell occidental en tota la zona, ni una base ni un soldat. I arran de tot allò de Kuwait, llavors això va quedar un ple de portaavions, de bases, d'avions militars... Clar, ells troben que Occident està ocupant la seva terra. Llavors, potser aquestes dues coses podrien solucionar-se. I no dic que amb això es solucioni tot, però bueno, serien passos que crear un context diferent, menys motius d'agressió. També podríem jugar amb els elements moderats, règims que fins ara han estat molt condemnats per extremistes, sembran que poden jugar un paper moderador amb això. Em referiria, per exemple, al cas d'Iran, etcètera, vaja.
Sí, sí, no acabaríem. Gràcies per les seves reflexions avui. Avui amb la tertúlia d'actualitat amb Sixto Cadena, vocal de Societat Civil Catalana, també amb Lluís Sols, membre de Cristianisme i Justícia, i amb Mònica Costa, consultora de comunicació. Només ens queda recordar, perquè el temps se'ns tira a sobre, que demà se celebra el Dia Internacional pels Drets de la Infància, una diada establerta per les Nacions Unides, i que ens posa sobre la taula les dades esfereïdores que ens obliguen a posar-nos tots a protegir els infants. Com deia també ahir el Papa Francesc, per exemple, al món uns 600 milions de nens i nenes viuen sota el llindar de la pobresa o amb signes de pobresa, i més de 27.000 menors de 5 anys moren cada dia per causes evitables. Això és una mica la cara més dura, més silenciosa, d'altra banda, perquè no té el soroll dels atemptats o dels desastres naturals, però és terrible. Aquí entren una mica totes les causes. Ens queda un minut per dues paraules.
L'altre dia vas fer un minut de silenci per les atemptats de París. Jo em vaig sentir una mica incòmodo, perquè jo feia un minut de silenci amb sinceritat, però hauria fet un minut de silenci també pels morts dels refugiats sirians, hauria fet un minut de silenci per la mort dels nens que moren cada dia, que moren molt més nens cada dia... Que
un atemptat dos dies abans al Líban, per exemple, un atemptat abans d'ahir a Nigèria, amb 50 morts...
Llavors, hi ha una mica d'hipocresia amb això. D'això sí important, i l'altre, doncs, potser no ho és, no? Això, aquesta part no m'agrada.
Bé, és important tot, podem dir, no? En tot cas, i París ens toca de prop, també s'ha de dir.
Sí. És que això, en aquestes qüestions tan sensibles...
És difícil establir comparacions.
Cadascú ho viu d'una manera diferent, no? Perquè no, sí, hi ha coses que efectivament tenen també la mateixa de tal, però el cop que va patir París no crec que sigui de la mateixa dimensió. Perquè sigui, ni que sigui per l'espectacle, diguéssim, ni per...
Sí, sí.
La impressió, no?
Sí, no, la imatge és dura, està clar. Senyors, ho hem de deixar, no hi ha temps per més. Gràcies, Mònica Costa, Lluís Sols i Sixto Cadenes. Fins una altra. Bona nit, adéu-siau.
Bona nit.